Bona tarda a tothom, bon vespre. Anem a donar inici de la, a la sessió plenària d'avui, dia 27 de juliol. En primer, disculpar l'assistència del senyor Bernal, que per motius laborals no pot assistir a aquesta sessió. En quant a l'apartat A, la part resolutiva, el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna? Sí? A favor? A favor? S'aprova doncs per unanimitat.
Són dues actes, entenc que s'aproven les dues actes.
Sí.
Vale, està en singular i diu acte.
Clar, sí, sí, és que hi havia la sessió extraordinària.
Molt bé, doncs, les dues actes, d'acord? Sí,
sí, a favor. Sí?
Molt bé, el punt segon és l'expedient 5118/2017 de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa de conformitat a l'ordre de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. Senyora secretària, sisplau.
Davant l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent, per als que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que hi ha la possibilitat d'efectuar transferència de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent, es fa necessària la transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Per provisió d'alcaldia es va incloure el procediment de modificació de crèdits, s'ha emès memòria d'alcaldia justificativa de la modalitat de modificació i l'autorització del fons de contingència, i per part de secretaria s'ha fet un informe de normativa aplicable i procediment a seguir, i un informe d'intervenció sobre el contingut de la memòria. Es relaciona a continuació la normativa aplicable, i la part resolutiva diu el següent: aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 2017 en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, d'acord amb el detall següent. Aquí tenim el detall de pràcticament el que vindria a ser tot el capítol 1, amb un increment del 1%. Per tant, vindria a ser, partim d'un pressupost d'un crèdit inicial de 5.234.623 euros, es modifica amb 52.361 i queden 5.286.985 com a alta, i la baixa deriva, com ja s'ha dit, del fons de contingència pel mateix import, 52.361 euros. Segon, es posa l'expedient al públic mitjançant anunci al taulell de dictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, per termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, o en cas contrari el ple disposarà d'un mes per resoldre aquestes al·legacions. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement a la comissió informativa amb els vots a favor dels representants de Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Popular Units per Roda, i la reserva de vot dels representants del Partit Socialista i Esquerra Unida Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot?
Sí, bones tardes. Votaré a favor.
Molt bé, senyor Joan Enric Vidal.
Bé, nosaltres a la Junta de Portaveus vam fer el vot favorable, i estem entre el vot favorable i inclús fer l'abstenció, perquè pensem que hi ha algunes inversions que valdria la pena doncs haver-les modificat. Ja va insistir i no vull fer-me pesat amb el tema del camp de futbol, i també sobre el tema de la inversió sobre aquesta sala mosa de la ràdio. Hem notat, perdó.
Sí, crec que s'ha saltat un punt.
Perdó, estic jo fora de punt.
Sí, estem en el punt número 2.
Sí, que és, aquest és favorable, sí. Perdoni.
Sí?
Sí.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Nosaltres vam fer reserva de vot, i ara explicarem el per què. En principi, volia mirar millor, crec que en principi això, un 1% és molt estret, ja si estem en fase de recuperació, com algun diuen, encara que el ministre de Guindos digui que encara no han sortit de la crisi se va sortint per a uns i per a la majoria no. Justament, aprovar una pujada de l'1% en demora per als funcionaris i personal laboral, en principi ens sembla curt, ja que havíem posat per govern de Madrid. Ens sembla curt. Jo crec que tenien que començar a pujar els salaris, ja que estem ens diuen en fase de recuperació, que es nota per a tots. No obstant, com això ve imposat per llei, i si no s'aprova, doncs no tindrem ni 1%, la votarem a favor. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
Sí, nosaltres també votem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
A favor.
Molt bé, doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al segon punt del dia, que és el punt número 3, que és l'expedient 53-27-2017, que és la modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari de conformitat a l'ordre del 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. Senyora secretària, sisplau.
Per provisió d'alcaldia es va iniciar l'expedient de modificació de crèdit en modalitat de crèdit extraordinari. Es va emetre memòria d'alcaldia on es proposa la modificació i es justifica el tracte de despeses que no poden demanar-se fins a l'exercici següent i per les quals avui en dia no existeix crèdit. Es va emetre també informe de secretaria sobre legislació aplicable i procediment a seguir i informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària per part d'intervenció que informa favorablement la proposta d'alcaldia. El contingut és el següent, la part resolutiva. Primer, aprovar inicialment l'expedient 5.327 del 2017 de modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec amb baixes de crèdits d'altres aplicacions d'acord amb el següent resum. El resum és que l'aplicació en alta, el crèdit que es dona en alta és l'aplicació 311.48.000, subvenció Rodagat, 2.500 euros, i es financia amb càrrec a una baixa o anul·lació, una anul·lació de la 929.50.000, fons de contingència, 2.500 euros. Al igual que en el cas anterior, es posa al públic durant el termini de 15 dies, durant els quals es poden presentar al·legacions, i si no se'n presenten es considera definitivament aprovat. En cas que se'n presentin, el ple té un mes per resoldre. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Popular Units per Roda i la reserva de vot dels representants del Partit Socialista i Esquerra Unida Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot, sisplau.
Sí, votaré a favor perquè Rodacats és una entitat que està fent una bona funció con el tema de sobretot de Rodacats, no? Per tant, votaré a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Enric Vidal.
Sí, tal com vam dir amb la comissió, el vot serà favorable, valorant la bona feina que fa Rodacat, i no entenem com algun grup encara pot discrepar sobre la feina que fa i discutir aquesta subvenció, que evidentment possiblement hi ha hagut un petit error per part de l'hora de fer aquests pressupostos i otorgar subvencions, és possible, però discutir la feina d'algunes entitats que són realment sense cap ànim lucratiu i fent un favor social important sobre el tema de com fan Rodacat mereix un vot favorable, per tant, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Moltes gràcies. No discutim la feina que fa Rodagat, la trobem que és convenient, la trobem que és adient, no tant en quant al control d'altres plagues que sé que són més grans, com és el tema de les rates, que a la zona de Costa Daurada i Barà pues ells en sentim molt. No es menjaran els gats o no caçaran les rates perquè són com a llebres, absolutament, són grandíssimes, però sí els ratolins sí que fan controlar la plaga, no? Però jo, això, en una provisió que he vist de l'alcaldia, lliga una cosa amb l'altra, jo crec que és justament per això no es pot lligar massa, no? Perquè si controlem els gats, deixem que les rates campen a les seues, a la seva amplada. No qüestionem la feina que fa Rodagat, me sembla que és correcta, la cosa qüestionem que si és tan important i és inignorable perquè no es va tenir en contra els pressupostos. La primera de canvi ja els canviem, és el que tenim, és el que se diuen. També, bueno, perquè s'ha d'aplicar a la partida de fons de contingència, perquè en l'informe que nosaltres vam demanar, que la interventora mos ha donat i mos ha fet arribar, sí que és correcte aplicar fons de contingència, però que està clar que encara que nosaltres discrepem, perquè més caràcter discrecional que té una subvenció nominativa, jo no sé si la té algú. I després, en el tema de salut animal i control animal, tenim deficiències, com és en el tema de la recollida de gossos, de vegades va la policia local, de vegades no va, o tenim 24 hores en un lloc que no és adient per atendre els animals als magatzems municipals, depèn quin tamany s'escapen, en fi, hi ha coses que millorar, i també és important per a la sanitat i el control animal. Se podria haver tret una altra partida que no fos el fons de contingència, perquè el que diu aquí, que és, jo, i no ho diu aquí, jo crec que quedaran 1.000 euros després d'aplicar aquestes dues partides. Estava en la primera, en la segona, o sigui, han buidat el fons de contingència i haurem de fer una altra modificació pressupostària i tenim alguna emergència d'una altra partida pressupostària, perquè aquesta és la més esgotat, només començar la execució dels pressupostos que van aprovar no farà ni dos mesos. Aquesta és la nostra discussió, no la feina que fa l'associació Rodagat en el control dels gats. No estan això, evidentment no es pot deixar una labor, me sembla que hi ha un conveni en aquesta associació, hi ha un conveni, me sembla en vigor, o no ho sabem, pues la feina que està fent no la podem... Perdó? S'ha de signar encara. Bueno, pues no es pot deixar. Una altra cosa és que esta gestió se faci de forma directa o a través d'un tercer de forma indirecta. Però no estan crec que la feina és positiva i per tant votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
Sí, creemos que la actividad que lleva a cabo Rodagat no solo es importante, sino que además es necesaria, y que no fuera contemplada esta subvención en los presupuestos, pues pudo ser un olvido, un error, o simplemente pues no se pensó en ella en su momento. Creemos que se ha solucionado y que va a ir bien para todos, y sobre todo teniendo en cuenta que esta actividad que lleva a cabo, pues como decía antes, es más que necesaria, porque ya lleva años llevándose a término y está funcionando bien. Por tanto, votaremos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rodríguez, en tercer vot.
Sí, manifestar que efectivament va ser un oblit i és el que estem ara compensant, aquest oblit d'aquesta subvenció directa. Per tant, el vot és favorable.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 4, que és l'expedient 5191/2017 de modificació de crèdits per l'aplicació del superàvit pressupostari. Senyora secretària, sisplau.
Atesa la possibilitat d'aplicar el superàvit pressupostari a l'exercici 2017 a la liquidació del compte 413 i al finançament d'inversions financerament sostenibles i a l'amortització del deute, mitjançant provisió d'alcaldia, es va incoar expedient per la concessió de crèdit extraordinari. Es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable i procediment a seguir. L'alcalde va presentar la memòria en relació a les inversions sostenibles a realitzar amb càrrec al superàvit pressupostari per la liquidació de l'exercici 2016. Es va emetre informe d'intervenció en què es posa de manifest el compliment del requisit de la disposició addicional sisena, així com l'import aplicable a les destinacions alternatives, que ascendeix a 1.180.528 euros amb 31 cèntims. Per tot això es proposa: primer, els imports aplicats a les diferents destinacions són: primer, atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost o equivalents, i cancel·lar amb posterioritat la resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior per la quantitat de 606.360 euros. Segon, finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible per la quantitat de 574.167 euros. Segon, aprovar inicialment l'expedient número 5.191/2017 de modificació de crèdits del pressupost en vigor amb modalitat de crèdit extraordinari per l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tesoreria per despeses generals, amb el detall següent. Hi ha en aquest cas una alta en aplicació de despesa amb diferents obres. Volen que llegeixin les obres? Sí. Execució d'una vorera paral·lela a la carretera TV 2041 en l'urbanització de les Torres de Roda de Barà, 91.442 euros. Millores a la jardineria de la via pública de l'urbanització Costa Daurada de Roda de Barà, 165.000 euros. Ampliació mitjançant asfaltat de la zona d'aparcament situada a la illa confrontada pel carrer Mas Garbí, carrer Sínia i Avinguda Catalunya, i asfaltat de la parcel·la situada a l'Avinguda Catalunya número 3, 123.667 euros. Adequació del camí d'accés i serveis a Merimar, 25.994 euros. Pista de futbol a zona de Marisol, 40.682 euros. Millora de les instal·lacions del camp de futbol municipal de Roda de Barà, 48.184 euros. Actuacions de reforma de l'equipament municipal del Roc de Sant Gaietà de Roda de Barà, consistent en la demolició d'un tram de balcó, 12.000 euros. Adequació i millora d'una sala del Museu de la Ràdio de Roda de Barà, 67.184 euros. Això fa un total d'altes en aplicacions de despesa de 574.167 euros, que se'n fa càrrec, es financien amb el romanent de tesoreria per despeses generals pel mateix import. I segon, doncs, igual que les altres modificacions, exposició al públic, 15 dies, tauler de dictes, butlletí oficial de la província, i si no hi ha al·legacions definitivament aprovats, si hi ha al·legacions, un mes per resoldre-les al plenari. Aquesta proposta va resultar dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants de Convergència i Unió i la reserva de vots de la resta de grups: Ciutadans, Partit Popular Units per Roda, Partit Socialista i Esquerra Unida i Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí. A ver, esta propuesta que se nos hace me parece interesante porque a pesar de que casi todo va a la zona de la playa, que me parece bien porque hay muchas calles, o bueno, hay algunas calles que están en mal estado, las aceras, los árboles y tal, está bien que se haga allí. El tema de la carretera, pues, es una reivindicación que también tienen los vecinos, lo estamos viendo en las reuniones con las asociaciones de vecinos. Igualmente que el acceso a Merimar, una petición del barrio, vamos, desde que yo estoy aquí siempre me lo están pidiendo. Prácticamente en todos los servicios. El tema de la zona de fútbol de Marisol, también se hizo una pista pequeña, todo el mundo se quejaba, si se amplía pues ya está bien. En fin, prácticamente todo está, podemos estar de acuerdo, pero en el último punto, en el de la adecuación y mejora de una sala del Museo de Radio Roda, nos parece un poco fuerte, porque ya se hace una actuación en el rock, en lo que es el balcón, que está mal, hay que arreglarlo, pues muy bien, ¿no? Pero el Museo de la Radio nos parecía que era más importante, o que era mejor para los vecinos, que se pudiera hacer alguna actuación en el pueblo. Y en este caso pedíamos que se hicieran dos casetas, dos acciones de vecinos, que la están reivindicando hace tiempo, y que serían dos temas importantes para el barrio, para el pueblo también, ¿no? Viendo que, como nos explicó la secretaria, la interventora, de que no se puede hacer con el inversiones financieramente sostenibles, porque eso después requiere un mantenimiento, pues en vez de votar favorablemente a todo, no, porque estamos en contra de esto del Museo de la Radio, de la ampliación del Museo de la Radio, pero tampoco en contra porque todo lo demás nos parece correcto. Por lo tanto, el voto de abstención.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Enric Vidal, intenció de vot.
Bé, farem abstenció. Em valoro també votar positivament, però ara sí, veia el guió concret, ara sí, eh? Perdoneu, però és que porto tants guions avui que ja aquestes hores de l'altre dia em perdo. Realment, doncs, pensem que s'ha d'invertir, evidentment, aquest superàvit, s'ha d'utilitzar, aprofitant que el tenim, que és una cosa, doncs, molt benvinguda, demostrant que la tasca, doncs, econòmica està prou bé, però pensem que hi hagués valgut la pena, i sé que sóc pesat amb el camp de futbol, que cal fer moltes millores, un camp de futbol que ha quedat completament desfassat, i avui en dia 48.000 euros són molt insuficients, sé que és la petició que feia la Junta de l'Atlètic Roda de Barà, però penso que això seria una cosa important. I l'altre tema que volem comentar és el tema d'aquesta sala d'ampliació, doncs, del Museu de la Ràdio, que ha aixecat també prou polseguera amb els veïns de la zona, que doncs pensen que, doncs, ens ha fet arribar diferents queixes, diferents comentaris sobre que el Museu de la Ràdio, evidentment, ningú li discuteix la tasca que ha fet i l'important que és i el públic que porta, inclús durant la temporada d'hivern, doncs, que ha fet que el Roc de Sant Gaietà, doncs, tingui una mica de vida alguns dies puntuals, no? Però tot i aquesta modificació, doncs, que hi ha hagut sobre aquest tema, doncs pensem, doncs, que valia la pena potser fer un repartiment més equitatiu sobre algunes inversions, eh? I per tant, un dels temes que també ens porta a l'abstenció és que nosaltres vam presentar una moció ja fa alguns mesos sobre el tema de la creació, construcció, posada en marxa d'una pista d'esquí que va ser aprovada aquí al plenari. Ha arribat el mes d'agost pràcticament i no en tenim cap referència ni una. Home, si fem una aprovació en un ple d'una proposta, d'una moció nostra, i no se'n fa cas, doncs també nosaltres en aquest cas, doncs, el que farem, en lloc de votar a favor, tot i entenent que és favorable a algunes inversions que són realment correctes amb el tema de associacions de veïns i el tema, doncs, d'asfaltar alguns llocs concrets, jardineries i tal, hi ha aquesta discrepància sobre aquesta ampliació de Museu de la Ràdio. Hi ha gent que creu que no és convenient, moltíssima gent, i per altra banda els agrairíem, doncs, també, ja que, doncs, fem l'esforç de votar algunes coses, també vostès, quan s'aprova alguna moció i, doncs, que va tirar endavant aquí el ple, doncs la tiressin endavant i l'aprovessin, o si més no fessin algun moviment, doncs, de bona voluntat que es faria aquesta acceptació, no? Per tant, doncs, abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero decir que a mí me gustaría que se votaran individualmente, pero no es posible porque la propuesta de la alcaldía va toda en paquete. Y nos tenemos que pronunciar sobre el total y el contenido de las 8 propuestas. Es decir, que nosotros presentamos hace ya unos meses una moción que fue rechazada, sugiriendo aplicaciones del remanente presupuestario. En el momento no dijo que eran presupuestos, no, el momento es ahora, justamente cuando se va a decidir y cuando están ya liquidados los presupuestos. Decir que están liquidados los presupuestos y no es por una excelentísima gestión del equipo de gobierno, será buena, pero excelente no. aquí lo que ha habido es simplemente menos ingresos porque no hemos llegado al 100% de los ingresos presupuestados. Otra cosa es porque falta todavía abonar alguna partida, según se me informó, de la Generalitat de Cataluña, que queda pendiente, y tampoco se ha cumplido el 100% de los gastos presupuestados. Es decir, que aquellos presupuestos que aprobamos no se ejecutan al 100% y, por tanto, queda un remanente. De ahí viene que queden partidas pendientes de ejecutar, como el fomento de la ocupación y el empleo, que prácticamente una partida de 85.000 se han gastado 6.000. Y todas las partidas sociales, incluida la igualdad y el fondo que hicimos para generar cursos de formación, pues se ha gastado cero. Las partidas de ayudas sociales, pues prácticamente la mitad, subvenciones, asociaciones, entidades culturales, pues un poquito más de la mitad. Evidentemente así, claro que queda remanente de presupuestos. Bueno, por hecho esto me gustaría pasar un poco a repasar los 8 puntos que hay aquí. Primero dice el título de ejecución de la bodega paralela, carretera TV 2041, colonización de las torres de Roda de Barra. Evidentemente hay que hacerlo, es necesario, yo creo que es la bolera, es útil. A nosotros nos gustaría que fuera solo en un sentido y que, como parece, no hubiera que cambiar, porque siempre que cruzamos la carretera supone peligro para el peatón. Lo que no tenemos tan claro, y me gustaría que nos informaran si esta carretera es de titularidad de la Diputación, cómo es que nosotros nos gastamos aquí 90.000 euros, hay que hacer alguna expropiación, alguna finca colindante, no sé, esta es la duda que tenemos. Las millones de la jardinería de la Organización Costa Dorada, evidentemente, esto ya se habló y tenía que estar empezado como mínimo, se aseguró el año anterior, si no me equivoco se pone en marcha este. Alguna duda hay, y la tengo que manifestar aquí, sobre la utilidad de cómo se va a hacer, porque hemos arreglado las aceras, hemos reparado los alcorques, quedan muchas raíces, muchas socas dentro todavía. Si se arrancan, destruiremos de alguna manera lo que se ha reparado, y si no se hace así, solamente se barrenan o se rompen con el peligro que tiene para instalaciones, pues no sé cómo va a crecer lo que plantemos ahí. Es una duda. No obstante, la inversión bienvenida sea. La ampliación del aparcamiento en la zona de Avenida Cataluña número 3, y, bueno, esto yo creo que va en función de colocar ahí el mercado, el mercado de los sábados en la zona de Costa Dorada. Decir que en principio es más pequeño la superficie y eso también nos genera dudas. La adecuación al servicio de Merimar está claro que es una reivindicación que tenemos todos y me parece muy bien. La pista de fútbol de la zona de Marisol. Hombre, pues yo pedí aquí un informe que la secretaria me facilitó, muchas gracias, señora secretaria, pero creo que me expliqué mal o no nos entendimos bien. Yo pedía cuál era la superficie de la antigua pista de fútbol de tierra y no de la pista que había ahora de cemento. ¿Vale? Porque entonces, ya ves, yo creo que perdemos metros cuadrados de zona deportiva y todo lo que sea en una zona que está muy falta de servicios y de equipamientos, pues me parece que es retroceder. No obstante, es un detalle. Del tema del balcón, el tema del balcón de Roque San Galletá, evidentemente que hay que hacerla, es un riesgo y hay que hacerla, me parece perfecto. Y en cuanto a la adecuación y mejora de la sala Museo de la Radio, a nosotros nos hubiera gustado que no figurara en el título que va a ser dedicada al Museo de la Radio de Roda Barà. Me hubiera gustado que hubiera sido un equipamiento cultural, como así será, pero cívico, de verdad cívico para todos, que fuera polivalente y que lo pudiéramos hacer uso todos vecinos y vecinas de Roda Barà. Y no solamente para jugar a las cartas, como algún compañero dijo en una comisión, sino para hacer otro tipo de actuaciones y servicios de cara al ciudadano y al vecino, no solo para el uso de la radio. Y por último, una cosa que sí que también hicimos nosotros, que es el tema de la adecuación de las instalaciones del fútbol, del campo de fútbol. Evidentemente, nosotros lo pusimos en la moción, se rechazó, estamos totalmente de acuerdo. Aquí, si sopesamos los pros y los contras, vemos que en la zona de la costa hay una inversión que yo agradezco al equipo de gobierno y al señor alcalde, se ha hecho un esfuerzo en la zona de allí, nos gustaría que hubiera sido de otra manera, pero es un esfuerzo que hay que reconocer. Por lo tanto, nuestra disposición que mostramos reserva de voto a la abstención pues va a pasar así a un ser un sí crítico, muy crítico, por lo que lo has puesto aquí, pero un sí. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, intenció de vot.
Bien, hay un superávit y lógicamente tenemos que utilizarlo. Cada uno hubiera elegido una serie de prioridades. Ustedes han elegido las que aquí vienen anunciadas, estas 8 prioridades. Nosotros estamos de acuerdo básicamente en ellas. Quizá nuestro único desacuerdo sería en algunas cantidades, porque consideramos que son un poco justas. Una de ellas es la del campo de fútbol, y sin embargo pues la del Museo de la Radio nos parece bastante holgada. Lo que sí quiero dejar claro es que tenemos que tener en cuenta que el Museo de la Radio en Roda en estos momentos es una de las puntas de lanza del turismo de Roda. Es más que importante y cada día recibimos más visitantes. Esto hace que este museo pues sea conocido y Roda sea conocida cada día más. No lo entiendo como exclusivamente Museo de la Radio esta sala que se va a abrir, que se va a adecuar. Entiendo que va a ser un equipamiento cultural, porque en el fondo de lo que se trata es de que la cultura sea también un reclamo en Roda para que acuda mucha más gente. Y ya en su momento comentamos el hecho de que podría haber exposiciones, podría haber otro tipo de actividades. Globalmente nos parecen bien las inversiones y vamos a votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rayuela, intenció de vot?
Sí, nosaltres lògicament votarem a favor i a més doncs, satisfets pel suport doncs, obtingut per les propostes d'inversions. No? Tenim dos grups que ens han donat suport i els altres dos doncs, que han manifestat una abstenció, en certa manera bastant crítica, no? Que per poc no hagués estat també favorable. És a dir, no hi ha hagut un rebuig radical. I per tant doncs estem satisfets de la proposta que vam fer, manifestar-li al Partit Socialista que la seva moció, que en aquell moment va ser rebutjada, però han tingut cabuda moltes de les propostes que en aquella moció es va fer, no? Per exemple el camp de futbol o l'accés a Merimar, no? D'altres que es proposaven no podien ser financerament sostenibles i per tant les hem hagut de treure. Igual manifestar-li a Encarna, no?, de que les propostes que ens feia arribar de les casetes per les associacions de veïns no va ser un criteri polític, sinó que va ser un criteri tècnic el fet de que quedessin fora, no? Per això manifestava que les abstencions que hem rebut doncs són en certa manera no tirant cap al rebut, sinó cap al contrari, no? Pel que fa referència al Museu de la Ràdio, doncs el Museu de la Ràdio, com ha dit aquí el company senyor Igor, doncs cada vegada rep més visitants. Hi ha una sala baix que s'ha d'adequar i és pel que destinem els diners, per adequar aquella sala. Finalment, el Museu de la Ràdio té un caràcter polivalent. Allà s'hi fan altres activitats. Per exemple, cada vegada que l'associació de veïns, en aquest cas, ells estan constituïts d'una altra manera, però ens demanen la sala per fer les reunions, es fan allà. Quan es fan allà es fan exposicions, es fan tota una sèrie de coses doncs, que impliquen que sigui un equipament cultural que tingui cert grau de polivalència i que creiem que aquella sala de baix ens pot donar un plus, no? Fins i tot per poder assolir noves fites relacionades amb l'activitat que estem duent a terme. Per això no podíem o no creiem oportú dedicar-lo a un caràcter més cívic com se'ns demana, sinó que creiem que ens donarà més servei vinculat al Museu de la Ràdio, a l'activitat de la ràdio, a l'activitat d'exhibició, de sala d'exposicions, més que no pas a un altre tipus d'activitats. També val a dir que no hem, almenys nosaltres no hem rebut tota aquesta sèrie de moviment en contra que se'ns diu aquí. Nosaltres no se'ns ha fet palès, no hem copsat aquest moviment. Al contrari, els restauradors de la zona tots ens han dit que endavant. El ROC ha guanyat molt últimament amb les reformes que s'han fet i amb l'adequació que s'està fent. L'interès és que tota la zona, no només el ROC, vagi guanyant impuls turístic. I per tant creiem que l'opció més adequada era adequar aquesta sala i fer-la annexa al Museu de la Ràdio. El vot a favor i res més a dir.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
9.
Vots en contra? Abstencions?
3.
Molt bé, s'aprova doncs per majoria. Passem al punt número 5, que és l'expedient 5186/2017, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular Units per Roda en relació al referèndum il·legal del proper 1 d'octubre de 2017. Senyora secretària, sisplau, o vol fer la presentació el senyor Luna?
Sí, la faig. Sí? En primer lugar, nosotros estamos presentando una moción que es de rechazo al referéndum ilegal anunciado por el presidente de la Generalitat, en el cual pone la fecha y pone la pregunta. La pregunta concretamente es: ¿vol que Cataluña siga un estat independent en forma de república? Yo en primer lugar quisiera separar esta moción en dos puntos diferentes. Una cuestión es los grupos que puedan estar a favor de que se haga un referéndum con las garantías legales que correspondan, es decir, que se tendrían que poner de acuerdo una mayoría en el Congreso de los Diputados, que no sería suficiente con el Partido Popular, haría falta otras formaciones políticas que ya han manifestado sus líderes de que estarían en contra de este referéndum. Me estoy refiriendo concretamente al señor Pedro Sánchez y me estoy refiriendo al señor Albert Rivera. Por lo tanto, no hablamos de eso. No hablamos de una moción que tenga y que cuente con todas las garantías que debe tener en este caso. Estamos hablando precisamente del anuncio de este referéndum, en el cual el presidente de la Generalitat ya lo ha dicho, el día y la pregunta, y toda la maquinaria se ha puesto ya en movimiento. Solamente hay que leer un poco la prensa o ver la televisión para que ver que es un proceso que está completamente abierto. Proceso en el cual el Partido Popular, conjuntamente con el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos y Cataluña Sí que es Pot, ya han dicho que no están de acuerdo con este referéndum ni con esta pregunta. Vista al debate que ha despertado en diferentes medios el tema de los ayuntamientos, pues es esto a lo que nosotros vamos, manifestar el compromiso que ya asumimos de alguna manera indirectamente al principio de este mandato de este ayuntamiento, al cual quiero agradecer al alcalde que lo ha mantenido con total criterio de respeto y de cumplimiento, aquella moción en la que hablábamos de no entrar en la AMI, en la que hablábamos de que se respetaría el tema de protocolos y ley de banderas, y esto, al fin de cuentas, alguno podrá decir, es que no se ha convocado, pero sí que se ha anunciado. Por lo tanto, ante ese anuncio evidente y que vemos en los medios de comunicación que va para adelante, nosotros presentamos realmente esta moción, que es manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Roda de no dar soporte ni proporcionar medios ni personal municipal al 1 de octubre en relación a la celebración del referendo ilegal que se pretende celebrar. Aquí lo hemos presentado nosotros. En el Ayuntamiento de Tarragona lo ha presentado el Partido Socialista. Solamente hay que recurrir a los medios de comunicación, en los cuales yo felicito que hayan sido ellos los que hayan liderado esta acción, y además que ha tenido unas connotaciones en los medios de comunicación muy potentes. Por lo tanto, yo quiero decir que me parece muy bien la iniciativa que se ha hecho, y espero que esa misma iniciativa hoy en este pleno se reafirme y se ratifique. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí. En principio decir que ya se discutió en el pleno pasado un tema parecido a este, parecido. Decir que en principio esta moción, yo estoy totalmente en contra de que haya problemas a los trabajadores, a los funcionarios del ayuntamiento o de cualquier institución. Totalmente en contra de que se les ponga en riesgo. Lo que pienso es que esta moción ahora mismo, como usted ha dicho, señor Luna, está anunciada, pero no está convocado el referéndum. Y un referéndum ilegal tampoco lo voy a apoyar. Quiero un referéndum con todas las garantías. Que sirva para algo, como dije la otra vez. Que el día después, del día 1 de octubre, sirva para algo. En este caso todavía no se sabe. Cuando se sepa, entonces decidiremos. Por lo tanto, yo quiero tener el derecho a decidir, que siempre hemos dicho, que hemos tenido un referéndum con plena garantía, que los funcionarios tengan plena garantía, y por lo tanto me voy a abstener.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, intenció de vot.
Sí, muchas gracias. Yo recordaría al Grupo Municipal del Partido Popular que aquí en este ayuntamiento sí que se hizo una moción que la hablamos, que se presentó no conjuntamente, pero sí que se habló, y mucho, y en esta no. En Tarragona también se ha hecho y se ha hablado, y se ha pactado, aquí no. Yo le rogaría que si usted pone aquí el Partido Socialista y a otros partidos políticos que lo darán por sí mismos, le dirán el qué, por lo menos nos hubiera comunicado el qué. Y igual hubiéramos llegado a un entendimiento justamente igual que se hizo en Tarragona. Bien, aquí pone moción rebut, supongo que será un error de imprenta y será de rebut. No han rebut en cada convocatoria. No obstante, en la línea con la que se aprobó aquí la moción de no incorporarnos como ayuntamiento, como institución, a la Asociación de Municipios por la Independencia, tenía implícitamente un valor, que era que el ayuntamiento nos sirviera de alguna manera, y es cierto que el alcalde eso lo ha comprometido, excepto el caso que fue con la vara de mando al tema del Artur Mas, cuando se le imputó, que nosotros lo criticamos aquí como grupo, porque de alguna manera me parecía que era incumplir un poco el acuerdo que se había adoptado, es por mantener al ayuntamiento un poco, pues, dentro de lo posible, que ya sé que es muy difícil, un poco al margen de esto. La segunda referencia, es claro, una cosa es que no estemos de acuerdo con ese tipo de referéndum, que está claro como partido y como municipal. No estamos, ¿por qué? Porque no se dan las garantías, porque no nos gusta la pregunta y porque nosotros apostamos porque se haga otro tipo de procedimiento, de proceso, que es una reforma constitucional donde estemos todos. Y no lo digo a escudir, que vamos por una reforma federal. Y esto, para mí, este referéndum es saltarse 7 pasos, como mínimo. Luego, estamos tensionando las instituciones y poco a poco va Ana por la parte del por qué no. Se tensionan las instituciones y al paso que vamos se van a tensionar a las personas. Empezamos con cargos públicos, llevamos a funcionarios, pidemos listas. Es decir, esto no sabemos dónde vamos a acabar. A mí me hubiera gustado que esto no llegara a esta entente, porque aquí hacemos crecer dos posturas que parece que electoralmente puede funcionar a alguien. Yo creo que vamos a perder todos y que sería bueno que no sucediera. También me quedo corto por el inmovilismo que tiene el gobierno de Madrid, porque solo actúa a base de requerimientos, a base del Tribunal Constitucional, a base de leyes, y aquí hay un problema político de fondo, que es cómo encajamos el país. ¿Superamos o no superamos la cuestión del 78? Ya sé que el Partido Popular, en aquella vez que se llamaba Valencia Popular, no estuvo de acuerdo con el título octavo. Todavía no sé si está de acuerdo o no. Pero parece que hemos superado, como ha superado el matrimonio gay, la ley de violencia de género, etcétera, etcétera. Hemos superado cosas que ya serán ya por la ley del aborto, se han dado ya por positivas. Yo creo que tenemos que avanzar en eso. Y habrá que abrir este debate, porque si no, no hay otra solución. Es decir, al final acabaremos todos metidos en este proceso. Pero para mal, no para bien. Por lo tanto, tal como lo está planteando también el gobierno de Generalitat, que es llevarnos también a un sitio que tiene difícil retorno y en el cual todos nos sentiremos mal y pagaremos las consecuencias, empezando ya por los funcionarios que tendrán que tomar alguna decisión, por lo que parece, forzado ya por tanto la vicepresidenta del gobierno como el conseller de interior, y aquí va a haber un choque de verdad de trenes que a mí me gustaría haber evitado, pero parece que el sentido común, que es muy propio de los catalanes, en este caso está ausente. Decir que vamos a apoyar a los funcionarios, lo hicimos en una moción, evidentemente que lo vamos a dar todo. Yo creo que ya saben personalmente lo que tienen que hacer y que es evidentemente cumplir la legalidad. Apoyo. Sí, pero diciendo que sí a la moción, que porque no puede ser de otra manera, señor Luna, no de otra manera, porque se anuncia o no, está claro que está a punto. A mí me hubiera gustado, en todo caso, esperarnos un poco más, ya sé que en agosto no hay plenos, para que realmente a ver si se anuncia y se publica en el DOG o no se publica, porque yo tengo mis dudas que al final esto sea cierto. Pero evidentemente no estamos a favor de que se produzca un referéndum de alguna manera unilateral, convocado en contra de una mayoría social que no lo quiere, Y sin ningún tipo de garantías, ni de censo, ni de control, forzando instituciones y forzando funcionarios. Por lo tanto, sin compartir en absoluto la manera como el gobierno del Estado está llevando el tema este, que es exclusivamente por la vía judicial y de requerimientos, Yo creo que falta una actuación política de base importante, que pasa por una reforma constitucional en la que todos nos pongamos de acuerdo, pues sin diciendo que sí, pero sin estar de acuerdo con las políticas que está desarrollando en este caso el Partido Popular. Votaremos que sí a la moción.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor. Entonces el voto.
Bien, nosotros queda claro desde un principio que nuestra posición es la posición más legal. Es decir, esto es un referéndum ilegal. Por tanto, ya no es que no estemos de acuerdo con la pregunta, es que no estamos de acuerdo con que se celebre un referéndum ilegal. El referéndum tiene que ser legal. Que no puede ser por las circunstancias que sean. Tendrán que cambiar las circunstancias, pero no hay otra forma de llevar a cabo un referéndum, y menos llevando a la sociedad prácticamente a un enfrentamiento constante y lo que queda de aquí al 1 de octubre. Entonces, queda claro que cada uno, funcionarios y no funcionarios, cada uno tendrá que posicionarse, y cuando llegue el momento, pues veremos qué es lo que pasa. De momento, nuestra posición ha quedado clara desde un principio como partido, que estamos en contra de este referéndum y, por tanto, vamos a apoyar, vamos a votar a favor de esta moción.
Muy bien, muchas gracias, señor Rayuela. Entonces, el voto.
Sí, nosaltres votarem en contra. Votarem en contra perquè aquí se'ns demana l'acord referit, no com diu el senyor Ibor, que votaran com a partit polític relacionat amb aquest tema, sinó com a equip de govern, sí que es farà en el moment en què això doncs, tira endavant, si és que tira endavant. Com ha dit l'Encarna, no sabem què passarà. Per tant, nosaltres crec que hem donat gala d'actuar escrupolosament d'acord amb la legalitat sempre, com li agrada dir al Pere, fins i tot per comprar un llapis seguim un procediment, el procediment legal establert. Per tant, en aquest cas farem exactament el mateix. Però parlar ara del tema, doncs és la enèsima vegada, no?, que es porta aquest tema, perquè hem parlat aquí d'altres mocions, però jo en recordo com a mínim tres relacionades amb el tema. A la premsa li diuen el hàmster, no? Bueno, doncs que segueixi rodant, però nosaltres, si ens pregunta com a equip de govern què farem en l'hipotètic cas, perquè la premsa diu, deixem de dir, escolti, no, no. Quan ho diguin i ho convoquin, ja trobarem el què. Igual llavors és legal, igual no ho sé. Per cert, també diu la premsa que el Neymar, no?, està al Paris Saint-Germain, quasi fitxat, no? Llavors, tampoc no, segurament no es pronunciarà ningú fins que allò sigui ferm, no? Per tant, nosaltres ara fem la mateixa postura, ho votem en contra, i quan sigui el moment, doncs ja es veurà.
Molt bé, moltes gràcies. Tota rèplica, senyor Luna.
En primer lugar, quiero agradecer a Ciudadanos y al Partido Socialista los grupos por su votación. Yo pienso que son tremendamente coherentes con lo que han dicho, con lo que han pensado y realmente pues con el sentido común de sus propios grupos. Yo quiero entender, y nuestro grupo entiende, que el grupo municipal de Convergencia y Unión hace lo que tiene que hacer. A mí no me sorprende en absolutamente para nada. Aquí no se ha venido a debatir sobre el tema que el señor Benedicto apuntaba de hacer una reforma constitucional para ver qué modelo queremos. Se puede estudiar, se puede debatir. Aquí venimos a decir que alguien ha dicho que va a hacer un referéndum, alguien que ha dicho ya la pregunta, alguien que ya ha puesto para comprar urnas, alguien que ya ha puesto para comprar papeletas, alguien que ya está haciendo las reformas. ¿Qué tenemos que esperar, señora Ramírez? ¿El hecho consumado o la prevención del mismo? Yo le voy a decir una cosa con toda la bondad del mundo. Mire, usted es un grupo municipal que es una sola persona. Pero es una sola persona que tiene y ha tenido en este ayuntamiento la llave de votar sí o no. Que sepa usted que esta votación se pierde porque usted se abstiene. Por lo tanto, tendrá que decir a todos aquellos afiliados y votantes que tienen, que se sienten catalanes y españoles, por qué usted no permite de que se apruebe una moción a un referendo ilegal. Y no me venga con explicaciones que no ha salido el decreto, que no está el decreto. Usted ve la prensa, yo estoy seguro que usted la ve. ¿Usted ve? Pues usted ve lo que se está preparando. ¿Qué espera? ¿A última hora donde no haya reacción para poder hacerlo? Mire, el cumplimiento de la ley está por encima de todo. Y lo que se está haciendo es el cumplimiento de la ley. Y yo hoy aquí, en este pleno, y no a usted, a su grupo, que es el que representa, le hago responsable realmente de la votación que está haciendo. Y usted tendrá que dar cuentas a muchas de las personas que la han votado, que se sienten catalanes y españoles, porque aquí no venimos a debatir si se ha de hacer un referéndum, como decía el señor Benedicto, con reforma constitucional. Aquí venimos a decir lo que día sí y día también está saliendo en prensa. Y usted tiene dos cuestiones. Dos. Una, la entrega total a un equipo de gobierno en temas económicos liberales y en temas independentistas. Dígalo con valentía. Dígalo que está de acuerdo con un referéndum para la independencia. Este, no me venga ahora a la explicación que usted me va a dar diciéndome pues que no se ha convocado, que hay derecho a un referéndum. Claro que lo hay. Por las vías legales, señora Ramírez, por el Congreso de los Diputados, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Ciudadanos. ¿Sabe el señor Pedro Sánchez lo que le ha dicho al señor Mariano Rajoy? Que le dará soporte total y absoluto en este referéndum ilegal. Usted será responsable y tendrá que dar explicaciones a sus votantes del hecho que hoy está votando.
Bueno, muchas gracias, señora Encarna Ramírez. ¿Tendrá réplica?
Sí. Yo estoy sola aquí, pero mi partido no soy yo. Estamos dentro de Cataluña, he estado en muchos ayuntamientos y en todos los ayuntamientos están votando lo que estoy votando yo aquí. Abstención, porque es un referéndum ilegal, que no está convocado, ¿vale? Que no tiene las garantías, ¿vale? Y que si no es legal es porque ustedes no quieren. El gobierno del PP no han querido ponerse de acuerdo con el gobierno de Cataluña y decidir un referéndum, no diga así, un referéndum en condiciones, legal.
Señor Luna.
Congreso de Diputados, sí, el PP de Madrid, y si usted quiere, con Ciudadanos y con el PSC. Pero es que yo no soy, ni soy el PSC, ni soy Ciudadanos, ni soy el PP. Yo soy aquí, Izquierda Alternativa, y allí Izquierda Unida, ¿vale? Por lo tanto, si tienen responsabilidad de que no se haga un referéndum legal, son ustedes. Y punto. Y ya está. Y voy a abstenerme y con todas las consecuencias. Los votantes no votarán porque sea la llave de que si a nivel económico que se sea independentista. Yo no soy independentista. Lo he dicho muchas veces. No quiero un referéndum sin garantías. Y este, de momento, no está convocado. Y lo que está anunciado es sin garantía. Por lo tanto, hasta que no se convoque, me voy a abstener. No estoy votando en contra, pero no voy a votar sí tampoco. No voy a votar el que sea, señor Luna. Ya está, me abstengo y punto.
Muy bien, señor Benedicto, torno a réplica.
Sí, muchas gracias. Bueno, aquí venimos de muy atrás, nos falta hacer un recordatorio, pero esto empezó con el presidente de la Generalitat yendo a Madrid para pedir un pacto fiscal. Esa es la gestión política que se ha hecho de esta crisis, ¿no? Ahí hemos acabado aquí. No hay que hablar de reforma ni de mejorar el autogobierno, yo creo que sí. Le voy a leer el antepenúltimo párrafo de la moción que se aprobó con los votos del Partido Popular en Tarragona. Y dice lo siguiente: dado que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña está de acuerdo en encontrar una solución a través del diálogo, la negociación y el pacto, un pacto que desde nuestro punto de vista debería servir para fortalecer el autogobierno de Cataluña, mejorar su organización y reconocer el carácter plurinacional de España. Y esto lo votamos. Por lo tanto, sí que hay que hablar de reforma, porque esto tiene que ser objeto de reforma constitucional. ¿Vale? Creo que esto está abierto. No, estamos hablando del problema, no de su moción. ¿De dónde viene? Muchas gracias.
Sí. Cort, pase. Señor Luna,
simplemente que invito al Partido Socialista de Cataluña que el próximo pleno que tengamos ayuntamiento presente la misma moción que el Ayuntamiento de Tarragona, a la cual nosotros ya tiene garantizado nuestro voto. Adelante.
Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta.
Cinc.
Sembles un polític professional dels que s'equivoquen al Congrés. Vots en contra.
6.
Abstencions.
1.
Una. Surt un empat.
Rebutjada. Surt rebutjada. 5.
Ah, perdó, que no, sí. Està, no està el Toni Bernal. Sí. No està el Toni Bernal.
Surt rebutjada.
Surt rebutjada. D'acord, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 6, que és l'expedient 5185/2017, que és la moció presentada pel grup municipal de Partit Popular Units per Roda de ratificació de la millora del transport ferroviari. Vol fer la presentació vostè, senyor Luna? Sí?
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que la señora Encarna Ramírez en un día presentó una moción de aquellas globales que hablaba del tren de todo Cataluña y parte del hemisferio de España, en la cual luego tuvo la voluntad de la que todos los grupos le dijimos, escuche, haga una moción que hable de nuestro pueblo, que hable de las infraestructuras de nuestro pueblo, pero que no sea tan genérica que tengamos que hablar del tren que debe de pasar por la Fatabella, como un ejemplo. Entonces, ahí todos los grupos, todos, sin excepción de ninguno, y a propuesta de una moción que presentó la señora Encarna Ramírez, que luego vino a basarse exclusivamente en lo que tiene que ser Roda, y la aprobamos todos por mayoría absoluta, es decir, todos los grupos. Pues bien, resulta de que yo creo en la bondad total y absoluta del partido, del grupo municipal del Partido Socialista, total y absoluta, pero hay que reconocer que a veces en política se cometen torpezas. Y esa torpeza es que el diputado a Cortes Generales, al Congreso de los Diputados del Partido Socialista de Tarragona, presenta una iniciativa con el tema de la supresión del paso a nivel por Roda. Un paso a nivel que fue luchado por el anterior consistorio, que se consiguió sin ningún problema, y que es bien cierto que la directiva de la Unión Europea dice que todos los pasos a nivel deben de desaparecer. Es normativa europea. También es cierto que esto se podía dar en el año 2024, porque el ayuntamiento ya hizo gestiones delante de Adif para que fuéramos los últimos, para que en este camino que tenemos que llevar pudiesen darse unas soluciones. Bueno, una cosa es la iniciativa que se presenta, iniciativa que va al Ministerio de Fomento y va a Adif, y a Adif se le levantan las orejas, como dice Docoy, si yo tenía entendido que el Ayuntamiento de Roda, por unanimidad, estaba en contra de que se suprimiese el paso de Adif. Entonces, a veces, cuando se habla, y no lo digo yo, lo recoge el digital Tarragona 21, que es uno de los gratuitos más importantes de la provincia de Tarragona, que titula "El PSC denuncia la demora del gobierno central la supresión del paso a nivel por Roda". ¿Vale? Pero entrecomillado, y cuando leemos entrecomillado, quiere decir que son palabras textuales de la persona que lo dice. Y si no lo ha dicho, el procedimiento es ir en contra del medio que lo publica y la ratificación del mismo. Dice: el gobierno continúa demorando sine die la necesaria supresión del paso a nivel ferroviario de Roda de Bará. No entendemos el porqué de esta dilación incomprensible, teniendo presente la petición unánime de todo el pueblo, desde hace años pidiendo esta supresión. ¿Se habrá equivocado? Hará referencia a la moción que ratificamos todos, que es todo lo contrario de lo que se dice. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y por qué se presenta esta moción? Pues se presenta simplemente para comunicar a Adif que nos ratificamos lo que dijimos en un día, que aquí estamos todos en una misma posición, que todos estamos en un mismo camino. ¿Qué esto quiere decir? Que la vía tiene que salir de fuera. Nosotros somos el primero en apoyarlo. ¿Que la 340 tiene que ser gratuita? Por cierto, que ya lo es. Ya lo es. Esperamos que la Generalitat de Cataluña haga lo mismo. Y no lo digo yo, lo hizo el señor Rull, que es conseller de Infraestructuras. Por lo tanto, un paso importante se ha dado. Que ahora queremos mezclar todo lo demás con infraestructuras del Estado, la hagamos. Este grupo siempre estará en primera fila defendiendo los intereses de Roda. Siempre. Y lo ha hecho y lo continuará haciendo. Por lo tanto, lo único que pedimos es de ratifiquemos nuevamente y que le llegue a DIF muy claro que esto ha sido una torpeza política, no por parte del grupo municipal del Partido Socialista, quiero entenderlo así, sino un mal entendimiento que ha habido en este aspecto. Y simplemente ese es el motivo por el que se presenta, porque de un tema que se estaba pasando de puntillas ha creado una alarma y no la hemos creado nosotros, los medios de comunicación que han hecho titulares de este tema.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, senyora Luna, usted dice que presentó una moción genérica, que es verdad, pero ustedes llevan 3 plenos presentando mociones genéricas. No soy yo sola, son ustedes también, todos, pero ustedes también. Aquella moción que presenté, es verdad, que se concretó más en el pueblo de Roda, pero la voluntad y la haberla presentado era para eso, por el pueblo de Roda. La votamos todos a favor y se mejoró, pero no solo con su aportación, con la de todos. Y por lo tanto, yo esta moción que presentan ahora es que no la entiendo. Bueno, la ha explicado ahora, ¿no? Sí, no se ría. La ha explicado ahora porque la presentan, pero es que la pienso que es innecesaria. Porque si ya presentamos una moción, se votó por unanimidad, ¿para qué esto? Hay que sacar, no sé, hay que tener alguna polémica con algún grupo o algo, pues no lo entiendo. Porque si no, yo no lo hubiera presentado. Ya presentamos una, lo que hay que hacer es trabajar el alcalde o el equipo de gobierno que corresponda con los estamentos que correspondan, para que eso sirva a la práctica, pero no a golpe de emociones. Pero bueno, es igual, como que hicimos una conjunta, la votamos por unanimidad, la votaría a favor.
Muy bien, muchas gracias, señor Benedicto.
Muchas gracias, señor alcalde. No nos escondamos de lo que es la realidad. Aquí parece que alguien trabaja, se preocupa por este municipio y encima lo hace mal. No tiremos las piedras, escondamos la mano. La moción que se presentó en su día, que la presentó el grupo de Izquierda Unida y Alternativa, nos parece genial y ya está votado en su momento. Ya se votó por unanimidad. Ahí se hablaba de cosas diferentes. Hablamos aquí de otra cosa diferente. ¿Qué es que pasa mientras se traslada o no? ¿O qué se va a hacer? ¿Qué proyecto tiene ADIF para este paso a nivel? Es lo que estamos hablando de aquí. Y aquí el que actuó correctamente ha sido nuestro diputado en ese sentido. Independientemente de lo que diga la prensa, deje de decir, lo que también dice muchas cosas de todos, ¿no? Mire, nosotros nos quedábamos tranquilos porque seguíamos el tema y a finales del año pasado, 2016, hubo una publicación en el BOE diciendo que ADIF suspendía todo el tema del proceso de supresión. ¿Eh? Bueno, resulta que el jueves 2 de febrero del 2017 nos enteramos de resolución de la entidad pública administradora de infraestructuras ADIF, por lo que se anuncia la licitación de la redacción de proyectos de supresión de pasos a nivel en líneas de ancho métrico y convencional 2017-2024. Nuestro diputado, ¿qué pasa? ¿Qué líneas nos toca a Tarragona? Porque había un lote, que es el lote, si no me equivoco, 8, Aragón y Cataluña. Y le pregunta, y le dice, ¿cuáles son los pasos? Esto fue en 27 de febrero de 2017. ¿Cuáles son los pasos a nivel? Luego se los pasaré a todos ustedes, y que constaría, me gustaría tener que constara en el. ¿Cuáles son los pasos a nivel que tiene programado suprimir ADIF en la provincia de Tarragona? ¿Cuál es el calendario que tiene programado para supresión? Porque igual se hace los 24 y hay tiempo de reacción. ¿Y cuál es el coste presupuestario de cada uno de ellos? Nos contestan el 14 de julio, ya sabíamos de antes que había esto, y nos dice, respuesta del ministerio, pasos a nivel a suprimir, cuyo momento de circulación, que es vehículos por tránsito de trenes, por cierto que supera 8.500, que yo creo que aquí son 8 trenes, me parece que son 4 y 4, no sé, con mercancías, eso da casi 200 vehículos de paso diario. Yo creo que eso se podría revisar, si no queremos entrar en el tramo A. Se encuentra en licitación para proyecto para suprimir estos pasos. Línea Madrid-Barcelona, punto kilométrico 612 y tal, red convencional, Roda de Bará, Ayuntamiento de Roda. Suprimir, hablamos de suprimir. Ante eso, nosotros le preguntamos otra vez a través de nuestro diputado, y dice lo siguiente,
esa pregunta de junio, día 9. A finales del mes de enero, Bombón hizo pública relación para los niveles. Entre ellos estaba el de Roda de Bará. ¿Existe un calendario para iniciar y terminar las obras? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las características? ¿Se ha negociado con el ayuntamiento para solucionar el problema que supone la supresión del paso a nivel que aísla una parte del núcleo urbano y de nuestra población? ¿Y cuál será el coste del proyecto? Lo que estamos diciendo es que ya que se va a realizar el proyecto, porque lo dice el Ministerio, lo dicen ustedes, el publicano en el BOE, usted dice que van a suprimir, no nosotros. Pongamos en contacto con el que realiza el proyecto y hagamos algo. Yo supongo que el equipo de gobierno lo está haciendo, pero nosotros no lo sabíamos y no lo sabemos ahora. Toque de atención, pero nosotros no queremos suprimir el paso a nivel así. Habrá que tratar la vía y estamos de acuerdo que hay varias alternativas. Estudiemos, y el equipo de gobierno supongo que lo está haciendo, creo que sí, seguro que lo haga. Una de las cosas sería trasladar y llevarla y aprovechar esto para hacer una vía verde. En fin, hay que hablarlo. Lo que lo podemos hacer es que una vez se haga el proyecto, ya no nos hemos enterado de nada, no nadie sabía nada, porque en el BOE sí que está publicado por el gobierno, por el Ministerio de Fomento, que va a suprimir este paso. No nosotros, lo van a hacer ustedes. Les dejo la argumentación que aportaba. Por lo tanto, ¿ratificamos aquella moción? Sí, la anterior, porque hablábamos de mientras no se traslade el bien. Hablemos ahora de trasladar, porque ya sabemos, lo dicen ustedes, que se va a suprimir. Lo dicen ustedes, no nosotros.
Muy bien, socor, señor Ibor.
Bien, parece que se va a suprimir. Lo que no sabemos ni cómo ni qué quedará una vez, cómo quedará el proyecto después de suprimir este paso a nivel. Ni cómo quedará la parte alta de Roda, si habrá comunicación, si no habrá comunicación. Es decir, en estos momentos no tenemos ningún proyecto que nos diga cómo va a terminar esto. Por tanto, parece que de momento la moción tiene un sentido y es lo mejor puede que sea quedarnos como estamos. Porque cualquier otro movimiento en estos momentos puede ser hasta peligroso. Nosotros vamos a votar esta moción a favor y la votamos a favor porque no vemos a día de hoy otra salida.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rodríguez. Intenció de vot?
Sí, nosaltres la votarem a favor per dues qüestions. En principi perquè amb això no hi estic gaire d'acord, però diu ratificar un acord. Si ara hem d'anar a ratificar amb tots els acords que hem pres, mal o no, però hem de ratificar un acord. Per tant, era un acord d'una moció conjunta de tots els grups, no pot ser d'una altra manera que ratificar aquest acord. I després, perquè a la vista del que s'ha dit aquí, doncs li he de donar la raó al senyor Luna de que ha sigut un acte innecessari ara de treure aquest tema i crear una certa alarma social. Fins i tot el senyor Ibor diu que ara ja ens el suprimim, no sabem ja ni de lo que estem parlant, perquè en principi ningú ha dit de suprimir res. La postura de l'Ajuntament és aquesta, unànime, som ferms amb el fet de que no volem que se suprimeixi aquest pas, sinó que el que volem és que es traslladi aquesta línia, o soterri, o es faci el que sigui, però no tallar i deixar el municipi en dos zones tallades, i per tant li donarem suport per aquests dos motius.
Hola, senyor Luna, sí.
En primer lloc, vull dir que esta moción se presentó en su día, o sea, la ha podido leer cualquier persona, quiero decir, no ahora que me lo han explicado, la moción lo explica muy bien. Referente, solamente poner claro una cosa, en primer lugar. Hay una directiva de la Unión Europea que dice que todos los pasos a nivel tienen que suprimirse. No lo dice el Partido Popular, lo dice una directiva de la Unión Europea. Primero. Segundo, ante la ratificación, ante el hecho que se aprobó aquí, que fue Adif entendió muy claro de que el ayuntamiento, por unanimidad, no estaba de acuerdo con la supresión hasta que no se diera otra alternativa, que esa es la que podemos debatir, señor Ibors, que estoy de acuerdo con usted. Ahora, yo vuelvo a reiterar, perdone que le haga un inciso, lo que usted ha presentado aquí, solamente hay que entrar en la web del Congreso de los Diputados y saber lo que preguntan los diputados y las contestaciones del gobierno, porque eso es público. Como es público, las mismas preguntas que hizo este señor, que se equivocó, y hacían mención a la Generalitat de Cataluña. Y el día que usted quiera se las hago llegar.
también torpeza, también torpeza. Pero usted quiera distraer la perdiz. Yo le digo a usted, conteste. ¿Es verdad que el señor Joan Ruiz, diputado a Cortes Generales, dijo al diario a Tarragona 21 y también salió en otros rotativos, entrecomillado? Si no es cierto, vayan y que ratifique el diario. Dice, y con esto acabo, el gobierno continúa demorando sine die la necesaria supresión del paso a nivel ferroviario de Roda de Bará. No entendemos, no entiendo, no entendemos es por qué de esa dilación incomprensible, teniendo presente la petición unánime de todo el pueblo desde hace años pidiendo esta supresión. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Porque esto es lo que ha salido en prensa. Esto es lo que han llegado a los gabinetes de los ministerios. Esto. Esta es la explicación que él da a su iniciativa. Yo creo en la bondad de su grupo. Y a veces, pues lo dicho, dicho está. Y lo único que tratamos aquí es decirle a DIF, oiga, que no, que continuamos todo con lo mismo. Dices que el señor Royuela, ratificado las ratificaciones. Hombre, cuando sucede un hecho como esto, habrá que ratificar lo que dijimos en su día, porque alguien lo ha puesto en duda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Edito. Tonta réplica.
Habrá que decirle también al gobierno de Madrid, al Ministerio de Fomento, y repartirle también la ratificación. Lo que parece que no ha hecho mucho caso a la moción que aquí se aprobó, que no se aprobó en el tema de tal como usted está diciendo. Mire usted, lo que dice Joan Ruiz, igual que yo me voy a preguntar lo que dice el señor presidente del gobierno u otros, si conoce o no conoce otras cosas, ¿verdad? Se lo pregunte usted a él. Lo digo que nosotros hemos actuado aquí poniendo encima de la mesa, y no escondiendo, sino poniendo encima de la mesa, que estaba Adif, poniendo en marcha el estudio del proyecto para suprimir. Que eso, usted va con un recorte de presa y yo voy con el BOE. Y esto sí que no queda mentirlo, ¿verdad? Ni preguntarle preguntas a nadie. Son ustedes. Y es cierto, vienen directivas europeas. Si al final habrá que hacer algo con eso. Ya que ha puesto usted en marcha su gobierno, su ministerio, este procedimiento que no estaba a fin del año pasado, que se declaró, se paralizó, pues tenemos ojo a visor, pongámonos las pilas y veamos cómo y de qué manera se puede hacer. Porque si no, al final vendrá todos con las aguas hechas. Y aquí no habremos discutido nada. Este es el sentido del criterio. Este es.
Muy bien, muchas gracias, señor Luna. Segundo turno de réplica.
La última, y dándolo por cerrado. Yo simplemente digo que si Adif toma alguna medida al respecto, ha sido por el aplauso y ánimo del Partido Socialista.
Sí, hombre, a ver si ahora nosotros vamos aquí a cobrar por decreto. Por favor, hombre, no se confíe. Eso no se lo cree nadie, hombre, por favor. Y menos de antes de esto. Que esto ha venido el de junio y el decreto de Adif de febrero. Por favor, no me digas otra cosa, hombre.
Pasemos a la votació, sisplau. Pasemos a la votació de la proposta.
Sí.
Vots a favor de la proposta.
10.
Vots en contra.
2.
2 s'aprova, doncs, per majoria. Passem a l'apartat B d'aquest plenari, que és l'activitat de control. El punt número 7 és donar compte de les juntes de govern local. Se'n dona compte. El punt número 8, donar compte del decret 2017-1336, que és del reforç de servei d'escombraries del Consell Comarcal del Tarragonès, estiu 2017. Se'n dona compte. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 2017 del 1125 al 1436, se'n dona compte, i donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals de les mocions 2017, la versió 7, que la tenen en paper a l'expedient. Passem ara a l'apartat C, que és l'apartat de pregs i preguntes, passant primer a respondre les preguntes del plenari anterior. Senyor Rayuela.
Sí. La primera pregunta la va formular la senyora Ramírez, del grup d'Iniciativa Esquerra Unida. Sé que va ser resposta in situ per l'alcalde, era pel tema del corredor verd i el ferromet, per tant la donaríem per contestada. Per part del Partit Popular Units per Roda es va preguntar sobre l'opció d'obrir el cap de setmana al PIG. Això passarà a contestar Manuel González.
Bona tarda. En primer lloc comentar que bueno, és una proposta que no ve de nova, és a dir, ja es va fer, bueno, es va obrir cap al 2004-2005, es va fer, és a dir, obrir durant dissabte a la tarda, dissabte al matí, etc. Es va fer diverses proves, no va funcionar, va tancar, va tornar a obrir la legislatura passada durant el 2014, tampoc va funcionar, i és una proposta que en tot cas haurien de ser els joves, que és una demanda real per part dels joves, que no existeix, i en principi doncs, no hi ha cap intenció de fer-ho. També aprofito per comentar que l'altre dia va estar la coordinadora territorial de joventut, d'aquí de Tarragona, vam comentar el tema i ella va creure i va manifestar que en principi doncs, no hi veia cap necessitat. De fet, ens va felicitar per la tasca que estava fent i va remarcar també que érem un dels punts d'informació juvenil que més hores obríem i més atenció al públic teníem. És a dir, estem, si fem una comparativa, podríem dir que estem per sobre de tots els punts d'informació en horari d'obertura del Camp de Tarragona, i l'únic que ens arriba, diguéssim, al mateix nivell seria Vilaseca, tot i que a l'estiu obre menys hores que nosaltres. Per tant, creiem que no és necessari obrir el servei més hores i de moment no hi ha intenció.
La següent pregunta anava en el mateix sentit, però respecte a les oficines del Patronat de Turisme, si tenen previstes obrir-se el cap de setmana. La respondrà Isabel Mondejar.
Bona tarda. Doncs, bueno, jo volia recordar que tenim 4 punts d'informació turística, 2 que estan oberts durant tot l'any, un és el Patronat i l'altre és el Museu de la Ràdio, i a l'estiu queden reforçats amb 2 punts més, que un és a la plaça de Sant Jaume i l'altre a la platja Llarga. Pensem que estem donant un bon servei d'informació turística, ja que bueno, les casetes de la platja obren, que és on bàsicament estan tots els turistes, obren de 10 del matí a 8 de la tarda, de dilluns a diumenge. I, bueno, i la part del poble queda coberta també entre setmana. En principi no tenim pensat obrir els caps de setmana aquí al poble, i bueno, les de la platja sí que s'obren, estan obertes de dilluns a diumenge.
La següent pregunta, que la respondrà Cèlia Tresarres, que és la regidora de serveis, perquè va en relació al servei de brossa, recollida de brossa i neteja viària, que es té previst implantar per l'estiu.
Bueno, bona tarda. Referent a que el dia 24 i 25 no es va portar una correcta recollida, no estic totalment d'acord. El dia 24 es va destinar la totalitat de la brigada de neteja a la platja, que és on majoritàriament es porten a terme les revetlles, i ens va quedar una mica enrederida la neteja a la zona de Francaset, i es va juntar amb l'incivisme per la zona del parc amb la brutícia del dia 25. El dia 25 mateix a la tarda estava ja tot net.
La segona pregunta, que també va relacionada per les reserves de serveis, és sobre els passos de vianants, la pintura respecte dels passos de vianants.
Accepto el seu prec. Ens hem enrederit, però hem fet altres feines de pintura, i bueno, passat l'estiu, cap a la tardor, ens tornarem a iniciar les feines de pintar els passos de vianants que han quedat pendents i no estan correctament.
Hi havia una altra pregunta relacionada amb la gent doncs, que salta de les roques allà del Roc de Sant Gaietà, del moll. Se'ns demanava que es posessin cartells al respecte. Val a dir que aquests cartells ja hi eren, porten, i no són només d'aquest any, ja porten diversos temps. En concret n'hi ha 2, una al moll, el que és el moll de l'antic port d'allà del Roc, i l'altra a les roques. A més hi ha un prohibit passar, hi ha un cadenat. A partir d'aquí la Creu Roja també té allà una caseta, els vigilants també fan aquest tipus d'actuacions, ja a partir d'aquí és una qüestió de civisme, nosaltres ja és com una direcció prohibida. Hi haurà qui la respecti i qui no la respecti. Si en aquell moment doncs, hi ha algú que pot fer quelcom al respecte, es fa. Però, com vostè comprendrà, tampoc no podem estar a tot arreu a totes les hores. Però els cartells ja hi són, ja hi eren i seguissin sent. La següent pregunta ve per part del Partit Socialista,
Se'ns pregunta respecte del contracte laboral del regidor Manuel González. En concret es pregunta el número d'hores setmanals que ha de dedicar a l'Ajuntament, si ha treballat o treballa el 2016 per compte pròpia o aliena, i la jornada laboral i l'horari concret que ha de realitzar. En aquest sentit, fer l'aclariment que el règim de dedicació parcial d'un electe, que es diu ara el 40%, en el cas del Manel, és simplement a efectes de determinació de seguretat social i sou, ja que el treball efectuat no s'ajusta a la típica jornada estipulada i fixada, ni es sotmet a un control com, per exemple, el de fitxar. El 40% equivaldria a unes 15 hores setmanals. Ara bé, no? Com he dit, donada la singularitat del lloc, es desenvolupa amb un règim de flexibilitat horària. Al respecte de si preguntar si ha treballat o treballava el 2016, en principi no, ha començat ara, ha demanat una compatibilització i és el que té, una compatibilització a partir d'enguany, d'aquest any, i la jornada laboral i l'horari concret que deu realitzar, doncs és el que li he comentat. Hi ha un règim de flexibilitat horària i el 40% equivaldria a 15 hores setmanals. Per el coneixement que tenim en fa moltíssimes més. De tota manera, ell té els dimecres a la tarda, té tota la tarda de visites i les reunions coordinades amb l'àrea d'urbanisme les fan el dimecres a la tarda o el dijous, que el dedica tot el dia a estar per la casa. La següent pregunta va relacionada amb el Museu Internacional de Cotxes d'Època. Se'ns diu que l'Ajuntament de Roda de Barà va encarregar un projecte bàsic per a la construcció del Museu Internacional de Cotxes, que ascendia la quantitat de 6 milions d'euros, a més dels honoraris facultatius i gastos. Inclús es va crear una comissió tècnica assessora. Sembla ser que es van abonar diferents pagaments per unes quantitats aproximades de 170.000 euros i se'ns sol·licita els números dels expedients administratius relacionats amb el projecte del Museu Internacional de Cotxes, el número o números d'expedients administratius pels quals es va procedir a la contractació de la redacció facultativa del citat projecte i una relació de les despeses generades, abonades i la data de les mateixes, les partides pressupostàries en què van ser carregades. Aquí hem de dir en un primer lloc que ens sorprèn i molt la pregunta. La sorpresa és precisament pel fet de que quasi bé hauríem de ser nosaltres els que ho demanéssim al seu grup, això. M'explico. Jo sé que és conscient de que a finals del 2008, des de finals del 2008 fins al maig del 2011, el partit que governava aquest ajuntament era el PSC. Vostè ens demana els expedients relacionats amb el projecte del Museu Internacional de Cotxes i ja li avanço que això ara per ara no és possible. Li relaciono el que he pogut esbrinar al respecte. Una de les primeres accions que va dur a terme un cop la senyora Huerta va ser investida alcaldessa va ser l'adjudicació a un despatx d'advocats i per import de 18.000 euros per interposar una querella pels actes derivats del Museu Internacional de Cotxes. És un decret que diu textualment adjudicar a l'empresa Apoyo Jurídico pel preu de 18.000 euros el contracte de serveis consistent en l'assistència jurídica de l'Ajuntament en el procediment penal fins a la seva finalització per la interposició d'una querella criminal amb motiu dels presumptes actes delictius derivats del projecte municipal Museu de l'Automòbil Antic. És de pensar que junt amb els diners els hi devien enviar també la documentació o els expedients amb aquest despatx. Per tant, en un primer moment podríem pensar que estarien en aquest despatx, però es veu que per criteris polítics, i així s'especifica, es va tornar a adjudicar aquest encàrrec a un altre advocat, en aquest cas per 17.400 euros. Prèvia resolució del primer, es va encarregar, i llegeixo textualment, és el decret 2009-847, adjudicar l'advocat Jordi de Tienda García pel preu de 17.400 euros el contracte de serveis consistent en l'assistència jurídica de l'Ajuntament de Roda Barà en les accions que se'n deriven de la posada en coneixement de l'autoritat competent dels fets relatius a la contractació administrativa de la redacció del projecte d'obres de construcció del Museu del Cotxe Antic adjudicat a l'arquitecte Javier del Olmo Marote. He de suposar que dels expedients devien anar d'un despatx d'abogats a l'altre despatx d'abogats. I ho he de suposar perquè la següent que hem trobat és que, fruit d'aquesta tasca encomanada, es van iniciar unes diligències d'investigació per part de Fiscalia. Dins d'aquest marc d'investigació de Fiscalia va requerir a l'Ajuntament, precisament el que està requerint vostè, el contingut íntegre d'informes de funcionaris, els expedients de contractació, tot el que hi hagués en relació a la construcció del Museu de Cotxes i la contractació de l'arquitecte, el redactor del projecte. I li llegiré la resposta lliurada el 13 de novembre del 2009 a Fiscalia. Diu, en relació al vostre escrit de referència a diligències d'investigació penal 116/2009, en el que em sol·liciteu certificat del contingut íntegre d'informes per part de funcionaris i tècnics que s'haguessin emès en relació al projecte de construcció de l'edifici Museu de l'Automoció, la contractació del senyor Javier del Olmo Marote i pagament dels seus honoraris, he de fer-vos avinent el següent. No és possible emetre els certificats relatius als informes que puguin constar en l'expedient de contractació del senyor Javier del Olmo Marote, ja que aquest no ha estat possible localitzar-lo a les dependències municipals. S'adjunta escrit del responsable de l'arxiu municipal en el que s'acredita el seu trasllat a les dependències de secretaria i un altre d'auxiliar administratiu de secretaria conforme el va rebre de l'arxiu i el va entregar aleshores senyor alcalde de l'Ajuntament. Tanmateix, no és possible emetre els certificats relatius als informes que puguin constar en l'expedient relatiu al projecte de construcció d'un museu destinat a l'automoció, ja que en la documentació examinada en aquesta secretaria no hi consta cap expedient d'aprovació del mateix. En les dades de l'arxiu municipal consta l'existència d'un avantprojecte i d'un projecte bàsic de l'anomenat Museu Internacional de Cotxes d'Època, col·lecció Ramon Magrinyà, els quants, segons escrit del responsable de l'arxiu, van ser prestats a un tècnic municipal i al que en aquella data era el senyor alcalde. Igualment, no és possible emetre els certificats relatius als informes que puguin constar en els documents comptables dels pagaments efectuats, ja que, segons escrit del responsable de l'arxiu municipal, un d'ells va ser prestat a una regidora i l'altre no està a l'arxiu desconeixent-se el seu destí. Per part de secretaria es dia, a petició del secretari de la corporació, fa constar que en data 11 d'agost del 2008 l'alcalde Pedro Figueredo de Jesús em va demanar personalment que li féssim arribar l'expedient d'adjudicació de treballs de redacció del projecte de construcció del Museu de l'Automòbil. Donat que aquest expedient es trobava a l'arxiu municipal, vaig procedir a trucar-los i encarregar que el portessin a secretaria. Una vegada me'l van portar, li vaig entregar al senyor alcalde i fins a dia d'avui no ha estat retornat a secretaria. Era el 5 de novembre del 2009. Igualment, Ricard Benimeli, el responsable de l'arxiu municipal, a petició del secretari, també feia constar que l'expedient de secretaria anomenat adjudicació a l'arquitecte Javier del Olmo Marote dels treballs de redacció del projecte de construcció del Museu de l'Automòbil va ser prestat al Departament de Secretaria l'11 d'agost del 2008 i encara no ha estat retornat a l'arxiu. La mateixa sort va córrer l'expedient de secretaria 100/2005 d'una subvenció pel Museu de Cotxes. Va ser prestat a secretaria el 13 d'agost del 2008 i encara no ha estat retornat a l'arxiu. La còpia de l'avantprojecte del Museu Internacional va ser prestada a Mauro Cuesta i Pedro Figueredo el 12 de setembre del 2008 i encara no està retornada a l'arxiu. La còpia del projecte bàsic del Museu Internacional de Cotxes va ser prestada a Mauro Cuesta i Pedro Figueredo el 12 de setembre del 2008 i encara no està retornada a l'arxiu. I al final, l'ordre de pagament 275/2005 va ser prestada a la regidora Ingrid Virgili el 9 de juliol del 2009 i encara no ha estat retornada a l'arxiu. Finalment, com li he dit, van haver unes diligències d'investigació penal, les quals van acabar decretant l'arxiu d'aquestes diligències d'investigació penal per manca de fonaments en l'exercici d'aquestes accions. Com li he dit, nosaltres fins aquí el puc informar. Jo potser el que li puc dir és que pot trobar major informació preguntant als seus companys de partit. Nosaltres seguirem tractant d'esbrinar què van fer durant aquella època amb aquest tema, però, com veu, la pilota no està al nostre terrat. Perdó. La següent pregunta també del Partit dels Socialistes de Catalunya és sobre la la previsió que hi ha de reposar la font pública que brotava a l'Avinguda del Mar, plaça Lluís de l'Olmo, i en cas afirmatiu, si tenim aquesta previsió, quan es pensa fer? Efectivament, està previst tornar a fer brotar aquella font. Ho té agendat la brigada municipal i ho portarà a terme segurament aquesta tardor hivern. La següent pregunta va relacionada amb els pressupostos de la Generalitat i l'apertura del centre d'assistència primària del carrer La Sínia. Se'ns pregunta a data d'avui les accions que s'han realitzat tendents a la reapertura del CAP i si es pot donar alguna fetge concreta de reapertura. Això contestarà Isabel Mondeja.
Bé, doncs, dir que fins a data d'avui el Santa Tecla encara no ha rebut aquesta dotació econòmica per obrir el CAP de la platja. Per part nostra hem fet un estudi i valoració del que, per saber què és el que s'hauria d'invertir en cas d'haver-lo d'obrir, i bueno, per últim dir que nosaltres estem a favor de l'obertura d'aquest del CAP, però per desgràcia no està a les nostres mans, no depèn de nosaltres exclusivament.
Respecte del tema de les plagues de les cuques, sé que l'alcalde va contestar in situ alguna cosa, però se'ns pregunta quines accions hi han fetes respecte de la plaga, no, de les possibles plagues de cuques i la proliferació d'aquestes bestioles que es fa durant els mesos de calor. Contestarà la regidora de serveis, Cèlia Tresarres.
Sí, com bé dius, amb l'anterior ple ja se'ls va detallar les actuacions preventives i d'actuacions que s'havien portat a terme. Degut a que no ha sigut del tot efectiu el tractament, ens hem posat en contacte amb l'empresa que el porta a terme per solucionar el problema i ara s'està utilitzant un nou producte per erradicar les paneroles. La calor i les poques pluges han fet que en algunes zones es resisteixin una mica més. Estem molt al cas i quan se'ns demana una nova actuació es porta a terme d'immediat. O sigui, que on allà se'ns requereix que tornen a veure en alguna, anem immediatament. Esperem que aquest nou tractament sigui més efectiu.
La següent pregunta, que també la contestarà Cèlia Tresers, perquè va referir al transport. El servei de transport va ser efectuada per Ciutadans i és en relació a la supressió de l'autobús escolar durant l'època d'estiu, si es reduirà arrel d'això la freqüència d'autobusos durant aquest estiu o si hi ha previst un canvi en els horaris per facilitar que els veïns del poble puguin accedir a la zona de la platja.
Com bé s'ha dit, l'autobús que s'ha suprimit és el que donava servei a la sortida de l'institut a les 15 hores, i llavors s'ha suprimit perquè no hi ha classes ara. El que hem fet és reforçar amb diverses freqüències el servei de baixada a la zona costanera. O sigui que el suprimit no afectava, diguem, a la resta de població.
La següent pregunta, també efectuada per Ciutadans, va ser relacionada amb l'aportació econòmica que fa l'Ajuntament al FICCAT, però no només la que hi ha directa, la pressupostària directa, sinó que el que volia saber és el cost de la participació econòmica de l'Ajuntament en el festival. Al respecte, hem de dir doncs, que és una mica aproximat el tema, perquè hem hagut d'anar agafant els números de diferents departaments, i en principi el que podem avançar és que en relació amb el material que es compra, petit material relacionat amb les infraestructures i les coses que es van arreglant pel tema dels treballs realitzats durant el FICCAT, doncs suposa un import aproximat d'uns 700 euros. Tanmateix, la brigada municipal, les hores que, això és en termes d'hores, les hores que apliquen doncs, els peons, lampistes, els tècnics, la gent de seguretat, doncs calculem que està al voltant dels 4.200 euros. I en el mateix sentit, però respecte del servei de neteja, doncs el calculem amb uns 750 euros.
Ja, fins aquí no hi havia cap més pregunta que jo sabia.
Molt bé, moltes gràcies. Passem als precs i les preguntes d'aquest plenari. Senyor Encarna Ramírez, precs, preguntes?
Sí, solo una. El tema de las carpas de Roda. Ya sé que no tienen todos los permisos, pero han abierto. Entonces hay muchísimas quejas y dicen las personas del pueblo, principalmente porque molesta mucho la música y tal, ¿no? Si es que la policía local, si es que el ayuntamiento no tiene manera de cerrarlo. Gracias.
Molt bé, si vol le contesto. És un tema que tenia apuntat per comentar. Sí, les carpes dissabte passat definitivament van obrir, desobeint un decret d'alcaldia que hi veu, un ordre de no apertura, perquè avui en dia encara no compleixen tots aquells requisits que se'ls van demanar, o diré al revés, en compleix algun però no tots. Aproximadament a les 12 de la nit s'hi van personar policia local i Mossos d'Esquadra, van aixecar acte, en virtut d'aquesta acta aixecada, Jocs i Espectacles de la Generalitat ha començat un procediment sancionador contra el gestor, contra l'empresa promotora de les carpes. Si em pregunta què faran les carpes aquest dissabte, sincerament li he de dir que no ho sé, encara que sembli, no sé què faran, si obriran o no obriran. El procediment sancionador per part de Jocs i Espectacles el tindran demà, la comunicació la tindran demà. Això és com allò del se puede o se debe, que diem a vegades, no? Deben d'abrir? No, pueden abrir, sí, perquè definitivament van obrir. És un risc que l'empresari va creure que havia de córrer. Nosaltres entenem, amb el suport de Mossos, que una vegada l'activitat està oberta i en públic, no és la millor manera anar a tancar, perquè doncs hi pot haver problemes d'ordre públic, que així és. Jo espero, sincerament, inclús pel bé també del gestor, de les carpes, que facin cas no només a nosaltres, sinó a l'ordre que vingui des de Jocs i Espectacles de la Generalitat. I jo he de dir el mateix. Una cosa és el que pensi jo i l'altra cosa és el que pugui fer. Quan aquesta empresa, aquest senyor, qui sigui, tingui tots aquells requeriments que se li han fet i totes aquelles llicències que se li han requerit des de l'Ajuntament i que no les hem de donar nosaltres en molts casos, sinó bombers, ECA i d'altres, obrirà, encara que l'alcalde no volgués, obriria. Això està clar. Però ha de complir tots els requisits. Bé, moltes gràcies. Senyor Luna, pregs, preguntes?
Sí, jo faré jo la primera pregunta amb motiu de la informació que ens ha passat el senyor Royuela amb el tema del museu del cotxe. La pregunta és, s'ha fet algun requeriment d'aquests expedients que no s'han tornat? Té previst l'Ajuntament fer un requeriment d'aquests expedients que no s'han retornat? I un prec. Diu el senyor alcalde que, com és lògic i normal, mentre no s'hi tinguin totes les autoritzacions per part de tots els sectors que tenen que veure amb espectacles com les carpes, se reservi de donar qualsevol permís, perquè no seria un permís, seria un decret d'alcaldia. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, sí, senyor Enric Vidal.
Gràcies. Bé, hi ha dues preguntes que ja les trobaré, que era el tema de les carpes, que vostè ja ha contestat i també el meu company ha preguntat. I també el tema sobre les fumigacions i tractaments, ja crec que amb el que vostè ha dit i també aquest informe, doncs, no farem la pregunta. Però sí que en tenim, doncs, encara tres per fer. Ens arriben referències confirmades des de la Diputació de Tarragona de que vostès i per afegiment a l'Ajuntament hem perdut una important subvenció de la Diputació otorgada com a ajut per l'obtenció de les banderes blaves a les platges de Roda de Barà. Ens poden confirmar si és cert que no van fer el tràmit o bé el van presentar fora de plaç? Si és cert, pensem que seria una negligència important. També volem preguntar si ens poden confirmar quants nous agents s'han entrat a formar part com a reforç de la policia local aquest estiu i quines seran les seves principals accions de servei en coordinació amb els agents actuals de la plantilla. El tema de la plaga d'insectes i a la seva banda, i també la darrera pregunta seria aquesta. Han pensat mai sobre la precarietat o inexistència de places de pàrquing als carrers i places del nostre municipi per a vehicles de dues rodes? Una immensa majoria de places, per no dir totes, són pels vehicles de quatre rodes, cotxes. Els propietaris de motos, evidentment, tenen dret a aparcar i ocupen una plaça sencera de pàrquing, creant les lògiques molèsties als conductors. Avui, per exemple, ho hem vist fa alguns avui i altres dijous al mercat, que hi ha motos que ocupen places sencera de cotxe per manca de places dedicades a aquests vehicles, no? Tenen pensat crear, jo no dic pintar, i aquí ens han dit que pintaran doncs a la tardor, si hi ha pressupost, crear places estrictament per a l'aparcament de vehicles, dues rodes, motos, en aquest cas, i el tema de les carpes també volíem preguntar, però doncs ja el deixem per contestar. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Primer, una pregunta. Hi ha hagut interès per part d'alguna empresa d'instal·lar la fibra òptica al municipi? Volíem saber quina és la intenció que té el municipi de fer-ho extensiu o no a tot el terme municipal, quin calendari té previst en el cas de que així sigui. L'objectiu és que no ens quedéssim en una zona sense fibra òptica, i que si la tenim la tinguéssim per a tots, independentment del calendari que es proposi. Segona, que hem observat que hi ha personal municipal atenent la neteja de parcs i jardins. Hem vist per la zona d'aquí de... quant personal hi ha dedicat i quina distribució té en el territori. La segona és un prec en relació a la contesta de la primera pregunta relativa al Museu de Cotxes. Bé, jo entenc que sí que és cert que la Fiscalia va obrir diligències, però que això no es va arxivar, però no, això no significa que estigui la cosa jutjada. Una cosa és que estigui sentència ferma, altra cosa és que arxivi la Fiscalia les diligències d'investigació. Segon, a mi m'agradaria que no fessi vostè un Rajoy, senyor Rayuela, i me contestés realment a lo que vas preguntar. Jo li vas demanar per escrit, i vol que el que m'ha dit avui de paraula me ho faci per escrit, perquè li vas demanar resposta per escrit. I li vas demanar els números d'expedients, perquè si vostè no es troba que Déu-n'hi-do, perdi que sigui quien sigui, alcalde o alcaldessa, perdre expedients i no només tots referents semblen estos, ja diu molt, i no ve. Però volia que me donés molts expedients perquè nosaltres ajudarem a veure si podem trobar-los. Segon, li van demanar les despeses que se van fer. Això no està en expedient, són gastos i apunts comptables i de pressupost. Això és molt més fàcil dir-ho. No ho faig preguntar d'altra manera, que també sé. Els apunts i les despeses sí que hi són. I els expedients ja els trobarem. Dues coses. Que em respongui, sisplau, a la petició d'informació que jo li vaig donar i que ho faci per escrit. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. No hi ha precs de preguntes. Molt bé, doncs donem per finalitzada la... Sí? Un moment, sí. Abans de finalitzar la sessió, sí.
Sí.
Molt bé, doncs.
No, havia demanat la paraula.
Sí, senyor Luna havia demanat la paraula també.
Jo desitjo unes bones festes majors. Crec que la gent és més que conscient que no ha de consumir alcohol. No cal que els féssim cap advertiment perquè se pot interpretar d'una manera diferent. ¿Vale? També les meves salutacions, Armando Guerra o la Guerra d'Armando, me doni igual. I al final, simplement, penso que és de justícia fer-lo. Encara que no sigui del meu grup, però vull, o el meu grup vol ressaltar la tasca que ha fet el president del Consell Comarcal amb la persona del senyor Pedro Virgili, pel informe que ha presentat de la seva gestió. Els que han tingut temps per llegir-lo l'han pogut llegir i s'ha fet una gestió econòmica exemplar. Per tant, en segon tema, és de que sempre que poguéssim tindre un càrrec de rellevància al nostre municipi, fora del nostre municipi, sigui del partit que sigui, és un honor pel nostre poble. Per tant, agrair la tasca que s'ha fet al Consell Comarcal i en especial l'informe econòmic, i amb això amb un prec, que jo pregaria, senyor alcalde, que ho fes arribar a tots els grups municipals perquè vegin que els números són molt tossuts.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs agafant-li la paraula, recuperant la paraula del senyor Carme Ramírez, bona festa major a tothom. Senyor Benedicto, demanar la paraula, sí?
No sé si estem dins el carro. Bones festes i bones festes a tothom.
Molt bé, bon Nadal. Veig que estàveu atents. Bona festa major a tothom.